que va fer el papa Pau VI a la Terra Santa.
Amb aquest apunt arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Tornem a més notícies al butlletí de les 4.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, tota la informació política a Parlament, amb Irene Sales.
Bon dia i benvinguts al programa Parlament d'IB3 Ràdio, tot d'una repassar amb les principals informacions d'àmbit parlamentari. La llei de transport supera el debat d'esmenes en comissió i ja és a punt per ser votat al ple del Parlament. En total s'han presentat 551 esmenes a una normativa que pretén modernitzar les infraestructures i el sistema viari i ferroviari de les illes. Els grups de l'oposició en destaquen el consens, tot i que insisteixen que la llei és insuficient. I d'altra banda, el ple del Parlament ha rebutjat una proposta presentada pels socialistes que anava encaminada a prohibir el fracking, la tècnica de fractura hidràulica per l'extracció de gas. I més coses. Aquesta setmana el conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha fet públiques les xifres de facturació de la farmàcia del president del govern, José Ramón Bauzá. En concret, la facturació a les arques públiques va ser de gairebé 763.000 euros. La diputada econacionalista Fina Santiago ha acusat d'obscurantisme el govern amb aquesta qüestió i Sansaloni ha retret que portin a terme una política de desprestigi contra el president del govern. I en plana sanitària, govern i oposició han polemitzat sobre el sistema de funcionament del nou hospital eivissenc de Can Misses. Els socialistes acusen el conseller de Salut de fomentar la gestió privada i Martí Sansaloni assegura que el servei tindrà la mateixa qualitat i garanties que el servei públic. I no surt endavant una iniciativa del grup parlamentari Més per tal que la cambra expressés de manera clara i inequívoca la seva condemna al franquisme. La proposta també instava el govern a substituir la llei de símbols per una altra que declari expressament prohibits els símbols que vulnerin drets i valors i lesionin drets fonamentals, en especial els que fan referència al franquisme o al nazisme. El grup parlamentari socialista hi ha votat a favor i els populars han emès el seu vot en contra perquè consideren que cal mirar cap endavant. I fem una pausa per la publicitat i tot d'una tornem aquí al programa Parlament d'IB3 Ràdio.
Parlament IB3 Ràdio amb Irene Sala.
Aprovecha esta primavera para conocer Ibiza, Formentera y Menorca con Balearia y Halcón Viajes. Salidas con barco de Balearia diarias con una noche de hotel 3 estrellas, Ibiza desde 103 euros, Menorca desde 94 euros. Conozca Formentera en mayo. El último paraíso, hotel 4 estrellas desde 115 euros. Reserva en las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
El llibre del programa de cuina d'IB3 Televisió Una Micona Més ja és a la banda. Podràs disfrutar de les millors propostes culinàries de xef Tomeu Caldentai, de l'experiència de n'Òscar Martínez, referent de la cuina televisiva, i de les receptes de postres en la frescor que ens aporta Fabián León. I tan sols per 9 euros. Cuinar serà més senzill i divertit quan tinguis una micona més en les teves mans. El pots aconseguir a les oficines del Club de Subscriptors del Diari Última Hora Mallorca i Eivissa o en el Club El Diari de Menorca, amb la col·laboració de Nova Televisió.
Halconviajes.com te lleva al único concierto Rolling Stones en España, Madrid, 25 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu.
Salida día 25, regreso día 26 de junio. Últimas entradas. Información y reservas en las oficinas de halconviajes.com.
El único concierto Rolling Stones en España.
Parlament, IB3 Ràdio, amb Irene Sala.
El ple del Parlament ha rebutjat una proposta per prohibir el fracking a les illes, és a dir, extreure gas o petroli pel sistema de fractura hidràulica. A més, la proposta socialista, que està rebutjada, demanava també la implantació de l'ecotaxa amb un impost sobre les estades turístiques. Durant el debat de presa en consideració, el grup parlamentari popular ha demanat la retirada de la iniciativa. El diputat de les Populars, Miquel Jerez, ha explicat que el Tribunal Constitucional ha aturat lleis com aquesta a Cantàbria i la Rioja, perquè és l'Estat qui té les competències. El grup parlamentari Més s'ha abstès a la votació perquè la proposta no inclou el fracking marí. Els socialistes també demanaven la reimplantació de l'ecotaxa. Són en aquest ordre el diputat econacionalista David Abril, el socialista Marc Pons i el popular Miquel Jerez.
No vendrà cap empresa, cap multinacional, per molt d'interessos que tingui a muntar un projecte de prospecció a Inca. El que preocupa és el fracking marí. I aquest escapa a les competències de la nostra comunitat autònoma. Nosaltres per això proposàvem instar el govern central a aturar, a fer una moratòria de prospecció de fracking marí.
Nosaltres tenim la capacitat de legislar. I és cert, el govern té dret de dur-ho en el Constitucional, que és el que ha fet. Perfecte, ja es dirimirà, però mentrestant nosaltres hem d'actuar.
Una llei que al llarg i ample de l'Estat, totes aquelles comunitats autònomes que l'han promogut, se'ls ha presentat davant un conflicte d'inconstitucionalitat i d'un conflicte competencial. Esperem que aquesta llei tinga millor fortuna.
I l'avantprojecte de la futura llei de transports i mobilitat de Balears ha quedat enllestit aquesta setmana. Dimecres s'han votat les esmenes i els articles no incorporats i ja queda tancat per votar-se al Parlament. La llei que preveu adequar les necessitats de les illes, la normativa estatal sobre transport i millorar la mobilitat de les persones, ha rebut un total de 551 esmenes i s'ha debatut en 6 ponències. El Partit Popular assegura que és una norma consensuada i àmplia i els grups de l'oposició destaquen també el consens, tot i que insisteixen que la llei és insuficient. Són el diputat popular Carlos Berantmendi, el diputat del grup parlamentari socialista Damià Borràs i l'econacionalista David Abril.
Que se trata de un proyecto de ley que ya califiqué en el debate de las enmiendas a la totalidad de elaborado, amplio, completo y consensuado.
Y falta una aposta clara i decidida per el transport col·lectiu, per el dret de les persones a una mobilitat suficient i en condicions i un preu assequible.
El problema no està en el que diu la llei, en molt d'aspectes, sinó en el que no diu, no? El que se queda pel camí, sobretot en temes de transport públic.
El govern de les illes posarà més boies ecològiques al litoral de les illes per protegir les praderies de Posidònia, una actuació que se suma a les actuacions preses en anys anteriors com el servei d'ajuda al fondeig, l'actualització dels derroters o les aplicacions mòbils per localitzar la Posidònia. I aquesta setmana el grup parlamentari Més ha tornat a demanar al govern que s'aturi el projecte de construcció d'un hotel de luxe a Sa Ràpita perquè assegura pertany a un model desenvolupista. El govern afirma que si el projecte de construcció de l'hotel a Sa Ràpita no s'ajusta a dret, l'interès autonòmic declarat pel govern es paralitzarà. Són el portaveu del grup econacionalista Biel Barceló i el president del govern José Ramón Bauza.
Està clar que això ha decaigut totalment i que a més respon a un model obsolet, a un model de balearització que no serveix per les necessitats actuals de l'economia de les Illes Balears. Per tant, senyor Bauza, l'instam a renunciar en aquest model d'estotxo, de la pressió damunt del territori, de nous camps de golf, de més consum de territori i d'aigua, i apostar per un model de futur, un model de diversificació econòmica, un model que no té res a veure amb l'especulació urbanística que tant de mal mos ha fet aquests darrers 30 anys.
Simplement de lo que se trata és d'accelerar el procediment administratiu per tal d'acurtar els terminis. Per tant, senyor Barceló, si les declaracions d'interès autonòmic se produeixen en un determinat moment, en una determinada circumstàncies i condicions, prevaleixen. Per això, precisament, jo li he dit que el punt 2 és el que aclaria el seu dubte. I com vostè no s'ha llegit l'acord de govern, per tant, no sap el que diu el punt 2, jo li recomanaré que abans de formular preguntes simplement se llegeixi el que fan referència a l'acord de govern, perquè si s'hagués llegit vostè el punt 2, avui no me faria aquesta pregunta.
I la farmàcia del president del govern, Marratxí, va facturar gairebé 763.000 euros a les arques públiques per la subvenció de medicaments durant el 2013. Així ho ha dit el conseller de Salut, Martí Sansaloni, en resposta a una pregunta de la coalició del grup parlamentari Més. La diputada econacionalista, Fina Santiago, ha acusat l'executiu de posar traves a l'hora de facilitar aquesta informació. El conseller Sansaloni ha retret a la diputada del grup parlamentari Més, Fina Santiago, que s'està abusant de la funció de control que té assignada l'oposició al Parlament i que està intentant desprestigiar el president.
Fins i tot me contestava quina és la facturació de cada una de les diferents farmàcies del municipi de Marratxí. Del municipi de Marratxí. Tenta informació de totes les farmàcies del municipi de Marratxí. Però la farmàcia del municipi de Marratxí, del José Ramón Bauzá, fins avui era un secret d'aquest govern. Avui l'han desvelat i han tingut que esgotar tot. Preguntes, comissió, em varen demanar emparament a la presidenta del Parlament perquè si sin resultats, i avui s'ha desvelat i han tingut que esgotar-lo tot. Ja li avisam, senyor Sansaloni, el gener del 2015 també li demanaran la facturació del 2014, la tinguin preparada.
Vostè confon els termes de la política i els adum molt més enllà de lo que tocaria. I fa 3 anys que fan una política molt clara d'acoso i d'arribo a una sola persona. I aquesta persona és el president. Aquesta és la línia que vostès estan seguint. I jo el que també li vull destacar és que dins d'aquestes tasques de control del govern, pues aquesta, lògicament, no hauria hagut cap jurista que l'hagués contemplada, però li diré més, contestaré totes aquelles preguntes que vostè me formuli correctament formulades. Però es reflexa que això pugui tenir a damunt la societat, senyora Santiago, és nul.
I en plana sanitària, el diputat del grup parlamentari socialista, Xico Tarrés, ha tornat a criticar la gestió privada del servei de radioteràpia que l'executiu posarà en marxa als hospitals públics de Menorca, a Eivissa i Formentera, perquè considera que provoca desigualtats. El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha defensat que el nou model permetrà donar el servei amb les mateixes garanties de gratuïtat i qualitat. I el portaveu adjunt del grup parlamentari socialista, Vicenç Tomàs, apunta que el nou hospital de Can Misses, que s'ha d'inaugurar el mes de juny, té deficiències. El conseller de Salut, Martí Sansaloni, assegura que hi ha algunes deficiències, però que formen part de l'1% de l'obra que no s'ha executat. Tot i això, Sansaloni insisteix que la infraestructura està completa i que inclou el búnquer on se situarà l'espai del servei de radioteràpia un cop s'hagi adjudicat el concurs.
Aquestes deficiències venen relacionades en el percentatge no executat i, per tant, que no està sotmès a pagament de cànon ni preestablert ni variable. El que se fa és pagar sobre el percentatge comprovat i que s'ha donat okay per part de l'oficina tècnica.
Una, que hi ha deficiències, no saben quines, li han demanat i no mos contesta, i que, per una altra banda, vostè ha dit que no ha fet cap expedient per penalitzar aquestes deficiències.
I el servei de radioteràpia a l'Hospital de Formentera es licitarà el mes de juny. Amb aquest centre sanitari s'incorporaran més consultes d'oncologia, cardiologia i millores en el servei d'oftalmologia. També es reforçarà tota l'àrea materno-infantil i de pediatria. I encara en plana sanitària, el grup parlamentari socialista ha assegurat que des que governa el Partit Popular han augmentat les llistes d'espera i ha acusat el govern d'amagar les xifres i d'haver eliminat el defensor de l'usuari. El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha negat aquestes acusacions i ha subratllat que el 2013 va ser l'any que es van practicar més intervencions quirúrgiques i més consultes externes. Són el portaveu adjunt dels socialistes, Vicenç Tomàs, i el conseller del RAM, Martí Sansaloni.
I ara sabem que més de 125.000 persones esperen per ser atesos a la sanitat pública. I n'hi ha més perquè n'amaga d'informació, continua amagant informació. Tampoc sabem quin temps de demora hi ha, ni quan s'esperen 3, 6 o més de 12 mesos. No sabem quan entram en llista d'espera, ni sabem quan serem atesos. Els ciutadans no tenen on anar, ni on reclamar, ni a demanar atenció fora del sistema sanitari públic com es podria fer abans.
Que entenc el seu desespero per tal d'intentar seguir demostrant que les coses van molt malament i les xifres no ho diuen d'aquesta manera. Per tant, senyor Tomàs, per responsabilitat d'aquell que va gestionar la sanitat i va deixar el sistema sanitari a la quebra sense poder pagar en els proveïdors, quant o menys que hauria de no tenir l'atreviment de venir aquí a fer aquest tipus d'afirmació. Nosaltres garantim l'assistència sanitària per a generacions futures que vostè va posar en perill.
Els plans, les propostes de llei, les esmenes, tota la informació d'àmbit parlamentari a IB3 Ràdio. Parlament.
La cambra parlamentària també ha rebutjat una moció presentada pel grup parlamentari socialista en matèria econòmica en què reclamaven la recuperació de l'ecotaxa. Els socialistes, a més, demanaven que el Parlament es mostrés en contra de la proposta de reforma tributària del govern espanyol que, segons asseguren, impossibilitarà que la comunitat pugui aprovar nous impostos propis tal com ha anat fent fins ara. El grup parlamentari Més, per part seva, és favorable a la iniciativa, però el grup parlamentari popular es mostra contrari. Els populars no són partidaris d'una nova pujada impositiva. Són en aquest ordre el diputat econacionalista Miquel Àngel Mas, el socialista Antoni Dieguez i el popular Francisco Mercadal.
Aquesta reforma converteix el govern balear en una gestoria administrativa. Si no tenim capacitat per crear impots, si com ho diu l'informe de Lagares, aquesta que van fer 12 homes...
Ja m'has d'acabar.
Gràcies. Que diu que s'ha de jutjar és ante la creació d'impots, serem una simple gestoria administrativa. Podem partir tots i podem anar a fer tots un cafè en el diplomàtic, perquè bastarà tenir una gestoria administrativa que gestioni això. Si no podem fer, no podem crear impots.
¿Qué le parece a ustedes si ahora les ponemos un impuesto del 10% sobre cada pernoctación a los hoteleros y que lo paguen los hoteleros, en vez de la ecotasa como está prevista? Que cada vez que vayan a dormir alguien allí, un 10% tiene que pagar los hoteleros. ¿Les parecería bien? Pues mire, pues ya se lo han puesto. Se lo han puesto ya. El Partido Popular se lo ha puesto vía tarjeta blava. Por la tarjeta blava, los hoteleros tienen que hacer un descuento a los del Partido Popular que van a sus establecimientos de un 10%, creo que es. O si no, me dirá si es más. O sea, ¿sí? ¿Quieren que ese 10% vaya para las instalaciones que necesitamos en el sector turístico o que vaya al bolsillo de sus militantes?
Nosotros manifestamos totalmente en contra de la implantación de la ecotasa. Lo que me sorprende, señor Dieguez, es que les guste tanto a ustedes tropezar dos veces con la misma piedra. Por cierto, una de las razones por las que al inicio de mi intervención he dicho que donde ustedes se sienten más cómodos es en la oposición. Porque esta propuesta per se, sin duda, es para continuar estando en la oposición, lo cual evidentemente celebramos e incluso le agradecemos.
I també el grup parlamentari Més ha demanat una altra vegada la implantació de l'ecotaxa per millorar el producte turístic de les illes. Així ho ha posat a manifest el diputat econacionalista David Abril en la interpel·lació sobre política turística realitzada durant la sessió plenària. Abril també ha criticat que no s'hagin aprofitat les bones temporades dels darrers anys per fer canvis profunds en el model. Per part seva, el conseller de Turisme, Jaime Martínez, ha defensat la política turística del Partit Popular basada des del 2012 en la Llei del Turisme i el Pla Integral de Turisme que ha permès, segons Martínez, un canvi de model estructural. Martínez també ha criticat la proposta de Més de recuperar l'ecotaxa. Són David Abril i Jaime Martínez.
Tot això s'ha de corregir. Via ecotaxa, a Catalunya... els hi ha anat bastant bé, els hi va bastant bé l'administració amb els ingressos que tenen. Els indicadors turístics en aquest moment gairebé tots són millors que els nostres.
Si l'alternativa és la nostra política turística, que està donant els fruits que dona, que són molt bons, és tornar a reimplantar l'ecotaxa per castigar en el sector que ens està traient de la crisi i derogar la llei de turisme que ens permet ser més competitius i planificar, estem arreglats.
I encara sobre política econòmica, l'oposició qualifica de fracassada la que fa el govern. Segons el diputat socialista Antoni Dieguez, després de 3 anys de retallades, la situació financera de la comunitat no ha millorat. Per part seva, el conseller d'Hisenda i Pressupostos, José Vicente Marí, assegura que tot i pagar les despeses del govern del pacte, la comunitat deixa enrere poc a poc els números vermells.
Yo le leo lo que dice el informe de ejecución presupuestaria del año 2013 hecho público por el Ministerio de Hacienda. Según ese informe, el gobierno dejó sin abonar el año pasado casi la cuarta parte de las facturas con proveedores que generó. Ustedes, señor conseller, se gastaron 763 millones que no tenían pese a haber contado con 2 planes de proveedores. ¿Van a reconocer que han incumplido su promesa de no gastar lo que no tienen o va a usar el comodín de la herencia?
Usted estudia los temas y conoce perfectamente que en ese informe de ejecución presupuestaria, de esos 763 millones de euros, 347 se corresponden a obligaciones de 1 de enero a 30 de mayo de 2013 para pagar el 18 de febrero de 2014 con cargo al mecanismo extraordinario de proveedores. Y es verdad que hemos convertido deuda comercial en deuda financiera, no solo para el próximo gobierno, no se equivoque, para los dos próximos gobiernos, porque hemos tenido que endeudarnos a 10 años para pagar lo que ustedes dejaron a deber.
La portaveu del grup parlamentari socialista, Francina Armengol, demana al president del govern, José Ramón Bauzá, que intervengui en la negociació del conveni d'hoteleria per tal que pugui sortir endavant amb consens. Bauzá, però, diu que ell no creu en un executiu intervencionista.
No volem que només tingui nòmina el director de l'hotel, perquè precaritza molt el treball. Senyor president, li posaré un exemple. Una cambrera de pisos, en conveni col·lectiu, un hotel de 3 estrelles, cobra un salari de 1.239 euros. Si se contracta via externalització de serveis, passa a cobrar 664 euros, un 50% del seu salari. És aquest el model empresarial que vostè defensa? No creu que és un motiu suficient perquè vostè prengui cartes en aquest assumpte, senyor Bauzá? La seva obligació com a president de les Illes Balears hauria de ser vigilar tant que les empreses tinguin guanys com que els treballadors tinguin unes condicions laborals dignes.
De lo que se trata avui en dia és precisament que aquestes dues parts que formen part d'una negociació tinguin el màxim clima de tranquil·litat possible i que no hi hagi pressió ni interacció per ningú que no siguin ells. Jo no sé si vostè està fent un discurs de la patronal o dels sindicats. No m'importa. Precisament per una senzilla raó, perquè el govern no ha de tomar, no ha de formar part ni de prendre decisions d'una qüestió que no li ocupa, que està entre una part que és la patronal i una altra part que són els sindicats. Aquesta és la gran diferència entre vostès i nosaltres. Nosaltres no creiem en governs intervencionistes. Vostè ja s'hagués segut a la taula, no entre dues parts, sinó tres parts.
Parlament, amb Irene Sala.
El govern ha defensat el seu model educatiu davant les crítiques del diputat no adscrit Antoni Pastor, que ha assegurat que és una gestió basada en la imposició. L'exemple, diu, és la vaga de fam del docent Jaume Sastre. La consellera Camps, respecte a la protesta, assegura, però diu que les avaluacions acadèmiques avalen el seu model.
Al mateix temps que vostè me fa una valoració positiva d'aquesta legislatura, hi ha una persona que està en vaga de fam. 100.000 persones de totes les edats, ideologies, pares, mares, professors, alumnes i ciutadans en general, els hi varen dir fort i clar que no estaven d'acord amb les seves polítiques d'imposició, que volien diàleg i consens. I vostès segueixen sense reaccionar, mirant cap a un altre costat, despreciant els professionals i també insultant-los.
Jo respecto molt de la vaga de fam, el respecte, però evidentment per una vaga de fam, en tots els respectes, no pot una persona tombar una voluntat de les urnes. L'idem passava per la manifestació. Nosaltres entenem que no va ser només una manifestació d'educació, va ser molt més, va ser una manifestació molt política. I en quant als resultats, també dir-li que ja li adelant el segon trimestre, que ja tenim. Segon trimestre de primer, tercer i cinquè de primària. 2012-2013, que no hi havia TIL, 93,23% d'aprovats. 2013-2014, que hi ha TIL, 93,22% d'aprovats. O sigui que estem ratllant d'un menys 0,01%, pràcticament igual.
I en comissió parlamentària, el grup parlamentari popular ha rebutjat condemnar al Parlament la dictadura franquista. Es tractava d'un dels punts d'una proposició no de llei sobre la recuperació de la memòria històrica de Balears presentada pel grup parlamentari Més i que ha comptat amb el suport dels vots del grup parlamentari socialista i el vot en contra dels populars. I és que, segons els populars, cal mirar endavant i no endarrere. La proposta també instava el govern a substituir la llei de símbols per una altra que declari expressament prohibits els símbols que vulnerin drets i valors i lesionin drets fonamentals, en especial els que fan referència al franquisme o al nazisme. I la targeta blava del Partit Popular ha motivat una setmana més un tens debat entre l'oposició i el govern de les Illes que defensa la legalitat d'aquesta iniciativa. Són la diputada socialista Pilar Costa i el vicepresident del govern, Antonio Gómez.
Me conformen que només me digui sí o no en aquestes dues qüestions. Varen informar vostès als empresaris que no podrien contractar en cap administració quan s'adherissin en aquesta targeta blava? I en segon lloc, me pot dir en sa boca ben gran que no hi ha cap empresa deslistat que vostès tenen que tinguin cap tipus de relació en cap administració? Contestin, per favor, sí o no. I deixin d'acusar ja a l'oposició de fer boicots inexistents, perquè seria com si jo digués ara aquí que el PP ha decidit no consumir en cap comerç que no estigui adherit a la targeta blava. Igual d'aberrant.
Si usted considera que la targeta vulnera alguna normativa en materia electoral, en materia de financiación de partidos políticos, en materia de contratación, etcétera, lo que tiene que hacer es acudir a los tribunales, no inventarse historias para después usted aquí calificarlas. Mire, lo que no es de recibo es lo que ustedes están consiguiendo con vuestras declaraciones públicas. Están poniendo en el punto de mira a cientos de comercios y algunos de ellos están siendo presionados de una forma totalmente inadmisible. Y lo único que han hecho estos comercios es decidir participar de una determinada estrategia comercial totalmente legal, totalmente legal.
Fins aquí el programa Parlament d'aquesta setmana. Com sempre, gràcies per la confiança i fins dissabte que ve.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Temps de Creure, un programa de l'Església Catòlica a les Illes, produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Temps de Creure, l'actualitat de l'Església Catòlica a IB3 Ràdio. Temps de Creure amb tots vosaltres. Començant.
Benvinguts a Temps de Creure una setmana més. Ens proposem la tasca d'oferir-vos tota la informació religiosa de Mallorca a través d'entrevistes i de reportatges de l'actualitat diocesana. Els bisbes de les Illes se'ns acompanyaran per parlar d'allò que s'està esdevenint a Mallorca, Menorca i Eivissa. I ens acompanyarà també mossèn Ramon Prats, vicari general de Lleida, que ha visitat Menorca. Ara, com sempre, començam amb l'Evangeli de la Setmana.
L'Evangeli de la Setmana a Temps de Creure. Jesús s'està acomiadant dels seus deixebles. Els veu tristos i abatuts. Aviat no el tindran amb ells. Qui podrà omplir el seu buit? Fins ara ha estat ell qui ha tingut cura d'ells. Els ha defensat dels escribes i fariseus, ha sostingut la seva fe feble i vacil·lant, els ha anat descobrint la veritat de Déu i els ha iniciat en el seu projecte humanitzador. Jesús els parla apassionadament de l'Esperit. No els vol deixar orfes. Ell mateix demanarà al Pare que no els abandoni, que els doni un altre defensor perquè es quedi amb ells per sempre. Jesús l'anomena l'Esperit de la Veritat. Què s'amaga en aquestes paraules de Jesús? Aquest esperit de la veritat no cal confondre'l amb una doctrina. Aquesta veritat no s'ha de cercar en els llibres dels teòlegs i en els documents de la jerarquia. És una cosa molt més profunda. Jesús diu que viu en nosaltres i està dins de nosaltres. És alè, força, llum, amor que ens arriba del misteri últim de Déu. Hem d'acollir-lo en cos senzill i confiat. Aquest esperit de la veritat no ens converteix en propietaris de la veritat. No ve perquè imposem a d'altres la nostra fe ni perquè controlem la seva ortodòxia. Ve per no deixar-nos orfes de Jesús i ens convida a obrir-nos a la seva veritat, escoltant, acollint i vivint el seu evangeli. Aquest esperit de la veritat no ens fa tampoc guardians de la veritat, sinó testimonis. La nostra tasca no és disputar, combatre ni derrotar adversaris, sinó viure la veritat de l'Evangeli i estimar Jesús guardant els seus manaments. Aquest esperit de la veritat és a l'interior de cadascú de nosaltres, defensant-nos de tot allò que ens pot apartar de Jesús. Ens convida a obrir-nos en senzillesa al misteri d'un Déu, amic de la vida. Qui cerca aquest Déu amb honradesa i veritat no està lluny d'ell. Jesús digué una vegada: tot aquell qui és de la veritat escolta la meva veu. És cert. Aquest esperit de la veritat ens convida a viure en la veritat de Jesús, enmig d'una societat on sovint la mentida és anomenada estratègia, l'explotació, negoci, la irresponsabilitat, tolerància, la injustícia, ordre establert, l'arbitrarietat, llibertat, la manca de respecte, sinceritat. Quin sentit pot tenir l'Església de Jesús si deixem que es perdi a les nostres